Jo us vull parlar, de algunes coses de les que s'han dit, potser acabaran complementades, d'una amistat i una relació entre personatges que no ha estat gaire advertida. Que us haig de dir que per això m'hi he pogut posar. Jo sóc, em considero, tot i que porti la càtedra Fertemora, sóc molt, molt ignorant, molt neòfit en tots aquests, camps. Si us haig de dir la veritat, la meva especialitat no és pas la història de la intel·lectualitat. Però a partir d'aquesta història sí que m'he anat posant. I ha estat, bàsicament, fruit d'una admiració per la història i pels personatges que hi ha, aquí en joc. Deixeu-me que us faci aquesta confessió. Perquè és una història, jo diria que fins ara inadvertida, no s'ha tingut gaire en compte, però que és ben interessant. Em sembla que és ben interessant. És la relació que mantenen Ferratemora i Josef Chapsky. Avui els presentaria, Ferratemora no caldrà, passaré molt ràpidament, però Josef Chapsky sí, perquè es coneix poc. I en canvi Josef Chapsky, aquí teniu, l'exclusiva de veure in situ. No us hem portat a la casa de Ferratemora, us portem la casa de Ferratemora aquí. Josef Chapsky és l'autor d'aquest quadre, d'oli, que jo diria que és l'únic Chapsky, l'única pintura original que hi ha de Chapsky a Espanya, jo diria, perquè no, al Prado no hi ha sobretot trobar res, a Barcelona no hi ha sobretot trobar res. És poc conegut Chapsky a Espanya, tant com a pintor, com a intel·lectual, com a exiliat o com a personatge, però en altres llocs sapigueu que no ho és pas tant, sobretot a Polònia i a França. A Polònia, si aneu a Cracòvia, al Museu Nacional d'Art i Cultura de Cracòvia, té un pavelló expressament dedicat a Josef Chapsky, hi ha un pavelló dedicat expressament a Josef Chapsky, i si aneu a París, no és una persona irrellevant. Ara un mica el contextualitzaria. Ja intentaré explicar per què. Bé, aquest és el meu propòsit, fer menció d'una amistat que no ha estat advertida, no ha estat gaire, jo diria que estudiada poc, jo ja estic molt posat amb aquesta història i aquesta amistat i tot el que hi ha darrere, en part per l'excusa, trampa, si voleu, finestra, que va suposar el quadre, que ens va arribar en el segon llegat a la Casa Ferratemora. La Casa Ferratemora ha vestit, diria, molt el fons Ferratemora en dues fases. Una primera, quan mor Ferratemora el 91, dona les cartes, la biblioteca personal a la Universitat de Girona, la Casa Ferratemora, és quan es digitalitza tota la primera gran tongada de cartes, etcètera. Però no ens arriba pas al quadre. El quadre el manté la vídua, Priscilla Con, que és la senyora que surt, se la veu en la foto aquella que hem fet servir per les jornades, que està al costat, la fidel escudera Priscilla Con. Doncs ella manté el quadre, però quan mor Priscilla Con, com que tot el que té a veure amb Ferratemora, doncs, per voluntat expressa de la vídua, doncs ens arriba a la càtedra, doncs també arriba al quadre, en plena pandèmia. Arriba al quadre, arriben alguns textos, molta cosa escadossera, important, jo diria que no, cartes sobretot personals que no teníem, que s'estan digitalitzant, etcètera. Però hi ha una segona part de llegat que ens havia arribat, i entre la segona part de llegat que no ens havia arribat hi havia aquest quadre. Aquesta és la, si voleu, la intrahistòria de la meva, si em permeteu dir-ho així, curiositat, curiositat que ara us explicaré. No ha estat advertida aquesta. Ferratemora és un personatge que té una obra dilatada, reconeguda i variada, ja s'hi ha fet menció, és una vida ben marcada per l'exili, però és un exili, per utilitzar, abans se n'ha parlat ara mateix, anem lligant caps, em sembla, entre una conferència, entre una ponència i l'altra, és un exili, en paraules de Juan Marichal, afortunat. Juan Marichal així el descriu, ell i altres exiliats, afortunats d'haver hagut de marxar, perquè el fet d'haver marxat, del país, li va obrir les portes en diferents llocs, sempre, evidentment, gràcies a les seves habilitats, al seu talent, i a la seva extraordinària capacitat, que ja de ben jove demostrada. Però És evident que Ferrater Mora, igual que altres autors, no serien el que són si no haguessin passat per l'exili. En el cas de Ferrater Mora, jo em penso que d'una manera potser no tan advertida com fins ara, i aquesta relació d'amistat que ara marcaré entre Ferrater Mora i Chapsky ho apunta. El periple és conegut, aquí simplement fotos que tenim en dipòsit a la càtedra, per exemple, quan està a Cuba. És un home relativament feliç. Jo no sé si coneix, després m'ho heu d'aclarir, si coneix René Petitsigne abans. O després.
Ella durant la guerra,
bé?
una de les feines que té és la de, com que parla diversos idiomes amb fluïdesa, és la de ser receptor i guia cicerone, que és en castellà, de visitants estrangers, i en una d'aquestes visites en les quals ella està actuant de cicerone coneix René. És durant la guerra que ell coneix.
I René com és que ve aquí?
I René ve aquí no sé per què, no sé la raó per la qual ella es desplaça a Catalunya durant aquests anys, però la coneix fent aquesta activitat.
Està bé, molt bé.
Ens ha d'haver unes cartes que no són, que no sou tenir el fill, entre tots dos. Per això ahir, quan acaba passar l'exili, el primer lloc on va és a casa de René.
A París directament, sí. Bé, és un exili relativament afortunat. Hi ha un cònsol de la posició, a part del període xilè, eclosiona, la meva visió sempre que m'he fet de Ferrater, que eclosiona, es converteix en un intel·lectual i a Cuba, es consolida en un marc, en un context determinat, a Xile sobretot, com esdevé professor i un acadèmic a Xile. Tinc la impressió, i gairebé m'atreviria a dir, ja dic des de la meva ignorància, que esdevé un catalanista, algú que escriu sobre Catalunya, que comença a escriure en català, no només obres en català, sinó correspondència en català, a Xile, amb els seus interlocutors, sobretot amb Oliver i Vangarel. És aquest cercle, aquest cercle i les bones experiències que té a Santiago de Xile, que li suposen un gir que no havia adoptat, que no tenia a Barcelona. Josep Maria Cadassús aquí fa poc anunciava, ens ajudava a fer conèixer aquest seminari en el diari Ara, en recordant aquell text de Miquel Siguant, dient: "He fet una sorpresa, una de les sorpreses de l'exili", i això ho escriu el 48, que sí?
Sí, però...
és una sorpresa de l'exili, ja el devia conèixer abans i no li tenia no li tenia pamat això d'aquest interès per la cosa catalana ni...
No, és que li va enviar el llibre des de Xina.
Clar.
I aquest llibre
no els coneixia.
El llibre del 45,
el 44, les formes.
No els coneixia i va rebre-ho per correu.
Però del temps a Barcelona segurament tampoc li sabia, amb en Ferrater, que tingués aquest interès, no? Llavors, i és una sorpresa de l'exili. És una sorpresa de l'exili que justament Ferrater Mora, o alguns que el coneixien, doncs es vagi posant en tot això, no? Té aquesta evolució, però i s'instal·la a Brynmor, és on jo diria que comença el seu període feliç com a professor, diferents. El seu fill, Jaime, o Jaume, o Jaumet, o en diferents llocs, doncs és on hi va creixent. És un home en una universitat de noies, de noies més aviat amb famílies de mentalitat liberal. Si està a la mar de bé, el seu amic Vangarel diu que és a Brynmor és el lloc més idíl·lic, les cartes aquestes que el lloc més idíl·lic que et puguis imaginar, en un entorn tipus neogòtic, de campus d'aquests britànics, a imitació de Cambridge o Oxford, doncs, amb una biblioteca esplèndida ja en aquell moment, etcètera, etcètera, que el fa feliç. Això ho tenia, per exemple, el seu despatx, una foto de la Sophia Loren, al costat de Bertrand Russell, qui no es acaba de veure bé, però l'home es va creant la seva salsa, no només es troba la seva salsa, i la seva dona, la seva última dona, Priscilla Conn, recordava com, per exemple, en festes de final de curs, demostrava les seves habilitats de bon ballador, o de charmant. Era un home realment encantador, i bé. És un exili, per tant, afortunat, però també, jo diria que intermitent, en la mesura que a partir de l'any 50, no sé, m'ha semblat que deies 17, però l'any 50 ja ve, ve a Europa.
A Europa sí, però a Barcelona tria més.
El 52. Ve el 52. A partir del 52 ja ve, ho tenim pamat pel 52, que triga dos anys, perquè hi ha hagut les males experiències de Joan Oliver, un cop ha tornat, que ha estat a la Model, ha estat a la presó, s'escriuen amb en Benguerel, que li han trobat cartes, en Joan Oliver li han trobat cartes de Benguerel i de Ferreter Mora, i estan una mica així pamant, Benguerel està pamant el terreny, a veure si torna o no torna, és veritat que té el seu negoci a Santiago de Xile i li va bé, la qüestió és que i Ferreter Mora, que se li ha mort ja la mare, i que té interès per veure el pare, es veuran l'any 50 a la frontera tocada a Puigcerdà. Però es veuen amb el pare. Però el 50 ja comença a venir. I ve en primer lloc a París, a França. No? A partir d'aquell moment va venint per veure la germana, per veure la germana i per rebre les distincions i convertir-se, la foto que hem fet servir, en convertir, per convertir-se en el que ja de fet ja era, però un referent en persona incorpore de la intel·lectualitat i de la filosofia espanyola, que ja l'està utilitzant i que li dona el reconeixement, que li té un reconeixement. Chapsky, per la seva part, és un senyor que viu, això és important a vegades, viu molts anys, fixeu-vos, és del 1896 i mor el 1993. És d'origen aristòcrata, és un aristocràtic de primer ordre, de part de pare, Hutenchapsky, era família germànica polonesa, germana polonesa, i per part de mare, txeca austríaca. Tant per part de pare com per part de mare eren aquells aristòcrates que s'havien dedicat a gestionar l'imperi austro-húngar o l'imperi rus. Pensem que Polònia durant 150 anys ha estat dividida i que no ha recuperat la independència fins al 1920, no recupera la independència fins al 1920. Les famílies de materna i paterna de Chapsky s'han dedicat, han viscut al centre d'Europa com poques famílies, com poques famílies. I això marcarà extraordinàriament, aquesta és una foto del pavelló aquest que us dic al Museu Nacional d'Art de Cracòvia, dedicat a Joseph Chapsky. Arte, per exemple, té un documental, aquí no és gaire conegut, jo us dic, a Catalunya i a Espanya no és gaire conegut, però és força. Últimament, als Estats Units també està agafant ressò gràcies a un senyor que es diu Eric Carpeles, que l'està promocionant i que n'ha fet una biografia i que s'està descobrint. Però és un personatge amb una vida molt particular, llarga i extraordinària en molts aspectes. És un punt de vista vital, però també ens ajuda a delimitar la seva trajectòria. És una vida marcada per les guerres, tot i que l'home és pacifista radical. És un pacifista important. A Sant Petersburg, l'any 17, quan comença la revolució, ell és un lector de Tolstoi que renuncia fins i tot a ser cadet, el cadet dels polonesos dintre l'imperi rus, l'imperi rus del tsar, renuncia a les armes, renuncia a anar a la guerra a risc de que la fusellin allà mateix com a desertor. Es presenta davant del seu oficial i diu, jo ho sento, però per religions, per raons, diríem, de consciència tolstoianes, no puc agafar les armes, i funda amb les seves germanes una mena de falansteri d'ajuda als pobres a Sant Petersburg, quan passen aquell hivern, passen una fam terrible. Però és una vida, tot i ser un pacifista i una persona, diríem, de tarannà molt més aviat pacificador, que està marcadíssima per les guerres. Marcadíssima. És la història del centre Europa. Ell, d'alguna manera, recull alguns autors, intèrprets, gent que l'ha estudiat, com si veiessin en ell la concentració de les sorts i dissorts, les desgràcies del que és el centre Europa, sobretot. El centre Europa. Fixeu-vos que coneix la Revolució Russa de primera mà, el 1896, ell, el 17, ja té 23 anys, és un home amb una formació i ja està cridat a fer alguna cosa, a participar en la guerra, en la tradició familiar, etc, però hi renuncia. Sí que ja pren part, però, perquè renuncia al pacifisme en la guerra entre Polònia i l'Unió Soviètica, el 1919-20, gràcies a la qual Polònia aconsegueix la independència, i després d'aquests 150 anys d'estar dividida, doncs aconsegueix una altra vegada la Unió i es crea, la Polònia d'entreguerres. se'n va, ja té, ell té una gran dèria per la pintura i per les arts, per l'escriptura, una persona d'una cultura extraordinària. Penseu que a casa seu es parlava alemany, francès, tenia un institut trio, ells rebien educació a casa, eren aristòcrates, per tant, francès era una llengua molt, molt ben dominada per ell, l'alemany li venia de banda familiar, però havien optat, això passa a vegades en algunes famílies, extraordinàriament, la major part de la gent no, la major part de la gent jo diria que no ha d'optar, però hi ha famílies que sí, que a vegades en certs circumstàncies han d'optar per quina nacionalitat o per quina llengua, doncs ell d'optar, a casa seva han d'optar de si cauen més del costat germànic o del costat polonès o del costat rus, i a casa seu, sobretot per banda de la seva mare, opten per el polonès, de tal manera que la mare, tot i que era de llengua materna alemanya, per conèixer el polonès, opta per parlar en polonès als fills i adoptar el polonès. Per tant, senten, és un nacionalista, A vegades el titllaven de nacionalista, Chapsky és una persona molt vinculada, se sent molt vinculada a la sort de Polònia. Per tant, ell es fa polonès, d'aquí que lluiti en la guerra de Polònia contra la Unió Soviètica, etc. La qüestió és que quan s'acaba aquest període, diríem, bèl·lic, 17, 20, 21, de la seva vida, es pot dedicar, s'inscriu ja una mica arruïnat, perquè la família ha perdut els seus territoris, la seva riquesa la tenien a Bielorússia, i en la partició que es fa, que permet la independència de Polònia, les possessions de la família cauen de la banda que va a la Unió Soviètica, per tant són col·lectivitzades, etc, etc, i la família, de ser molt i molt rica, passa, conserven algunes coses, però ell s'ha de començar ja a espavilar, s'ha de començar a espavilar. El cas és que es vol dedicar a l'art, i amb un grup d'amics que estan estudiant a l'Escola de Belles Arts de Varsovia, se'n van a París en aquest període, el 24 al 31. Es diuen capists perquè és el Comitè París, és una abreviació de Comitè París, d'una colla de gent que volen anar a estudiar sobretot els postimpressionistes. El mestre de Chapsky és amic de Bonnard, el pintor postimpressionista, tenen contacte allà, el cas és que van allà. El grup de 10-15 pintors amics que van a París, tots polonesos i alguns d'ells amb molt de talent, doncs parlen polonès però no francès, tret d'ell. I ell és l'interlocutor amb la sec i la meca de la intel·lectualitat de París dels anys 20-30, on coneix una mica tothom. Coneix des de Picasso fins a Maritain, fins a Sergei Nabokov, que és el germà, és el germà de Vladimir Nabokov, mor Noyen Gama, Sergei Nabokov, i és amant de Chapsky era homosexual, llavors tenen una relació, entra Chapsky en el cercle de, coneix, es fa molt amb Godebsk-Assert, Misia Godebsk-Assert, que és la muller en aquell moment de Josep Maria Sert, el pintor català, i que és tot un referent ja també en aquell col·lectiu. És a dir, entra, gràcies a que ha de fer, li assignen el paper de relacions públiques a París, doncs entra en relació amb la sec i la meca, és a dir, amb la intel·lectualitat, l'elit, la crem de la crem de París. El que és dramàtic, però, és que un cop torna a Varsovia i s'instal·la ja, el grup capista torna, després de tots aquests anys a Varsovia, al cap de poc comença, quan ja comencen a anar bé les coses, té fins i tot una relació més o menys estable amb una persona, Ludwig Hering, quan comença a tenir ja una vida més assentada, l'1 de setembre del 39 comença la Segona Guerra Mundial. Ell té creu de mèrit per la guerra polonesa-soviètica, perquè té una sèrie de gestes militars que li mereixen honors militars. El cas és que és cridat com a reservista, al cap de poc, ja sabeu que triguen 17 dies els soviètics, els nazis, entrin, ocupin la part occidental, al cap de 17 dies els soviètics envaeixen per la part oriental, és fet presoner pels soviètics. I passa per l'experiència de camp de concentració, camp de concentració soviètic. En un sentit important que li marcarà la vida, perquè s'escapa, és un dels pocs oficials supervivents de la matança de Katyn, que potser us sonarà, és famosa. A Polònia és tot un referent, és extraordinari. Ell sembla que s'escapa de la matança de Katyn perquè, fruit de contactes amb la seva família, quan sap que és presoner dels soviètics, mou, sembla que a través de Roma i el Vaticà, mou fils perquè no l'assassinin. En el Sicili. Que és el que fan amb 22.000 oficials i gent de la intel·ligència polonesa els soviètics. Un crim que no reconeixeran, com sabeu, els soviètics fins l'any 91, en què Boris Yeltsin envia al primer ministre polonès una carta en què es veu clarament que el cap de la intel·ligència soviètica i Stalin van signar l'execució, amb un tir a la nuca de Magatotis, de professors, bàsicament oficials, metges, etcètera, etcètera. A més, una història que es va fer popular perquè els soviètics, els nazis, quan ho descobreixen, no és només a Katyn, que és una localitat, sinó a diferents llocs que troben aquests cossos enterrats, però els nazis diuen, mireu que bèsties que són els soviètics, els altres diuen que és propaganda. Quan els soviètics avancen en aquesta zona, acaben de fer la investigació i diuen ser els nazis, és evident, i per tant no s'aclarirà. Aquí els polonesos sempre s'han sentit entre, és una terra que sempre s'ha sentit entre un costat i l'altre, no? I llavors això marca molt, encara ara, marca molt la trajectòria. Bé, ell, l'experiència dels camps el marcarà molt, i part de la seva obra literària, que és molt notable, aquí el recordem com a pintor, però és molt notable la seva trajectòria com a escriptor, el marca molt perquè dues de les seves principals obres tenen a veure amb això. S'han publicat a Ciruela, per exemple, les seves lliçons titulades Prus contra la decadència. Aquí se segueix una altra vegada l'estela francesa, França ho van enfocar en aquest sentit, i aquí s'ha continuat a Espanya d'aquesta manera, però són les lliçons, això és una mica d'esborrany de el que feia servir els seus apunts, són les lliçons que Chapsky va fer als seus col·legues a Gryazoviets, que és un altre camp de concentració que va anar, on el van portar després de Katyn, un cop ja havien pelat els pocs centrals que van quedar, els van anar distribuint a diferents llocs, doncs un camp de concentració que es deia Gryazoviets va fer lliçons. Els oficials tenien una certa educació, una certa cultura, i llavors per entretenir-se, per passar el temps, sobretot amb temperatures de 30 graus sota zero, per exemple, en ple hivern, havien d'entretenir-se d'alguna manera, doncs s'explicaven coses, feien conferències, organitzaven conferències. Ell en va fer unes quantes sobre Proust. Aquí havia llegit, aquí havia llegit, i aquí a través de la seva experiència, o fruit de la seva experiència parisenca, gairebé havia conegut, no directament, era mort, però sí que havia conegut gent que l'havia conegut, i amb qui... Per tant, i se'n recordava, i tot tira de memòria, perquè no té evidentment apunts de res. Llavors, tota la reconstrucció que fa de l'obra de Proust, és un cas extraordinari, gairebé ben ganes de dir rodó, perquè és la memòria involuntària la que permet justament reconstruir el gran inventor de la memòria involuntària, de la vocació de la memòria involuntària. Això l'ha fet una obra de cultura gairebé extraordinària. Simplement... li va arribant tota la història de Proust i d'aquesta manera la transmet també als seus companys presoners. Aquest Proust contra la decadència no és una obra molt llarga, però us recomano, és prou interessant. Però una obra que marca també igualment Chapsky és aquest text que s'ha publicat a Cantilado, que es diu En tierra inhumana. Tierra inhumana és una expressió de Simone Weil, aquí tenia molta dèria i tenia molta afició a Chapsky, juntament amb molts altres intel·lectuals de moment, diríem una mica Alex Zarradi, perquè si m'ho faig també és una figura molt particular. La qüestió és que Joseph Chapsky acaba publicant finalment a Tierra Inhumana als anys 40, ara explicarem també en quin context, i és on explica la seva experiència, les seves pesquises, la seva investigació, quan és membre de l'exèrcit del segon cos del general Anders, ara ho situaré, i aquest cos, aquest exèrcit, no rep els oficials que han estat presoners pels soviètics. Reconstrueixo. El 39, el pacte Ribbentrop-Molotov, parteix Polònia. Hi ha l'aliança nazi-soviètica. Però el 41, si mal no recordo, els nazis enveixen l'Unió Soviètica. Stalin té a la Unió Soviètica 1.500.000 de polonesos campats per aquí i per allà i molts soldats. necessita forces per combatre el nazi, que està a punt d'arribar a Moscou. I llavors permet que els polonesos que estan escampats, presoners així, quedin lliures i formin un cos, un exèrcit, dintre de mateix la Unió Soviètica, sota la bandera, per dir-ho així, polonesa, obeint el govern a l'exili polonès de Londres, s'incorporin i acabin, s'organitzin per lluitar contra els nazis. Aquest cos, aquest segon cos dels polonesos reconstruïts com una mena de poble, perquè hi havia soldats, és una mena de fugida d'Egipte, és una mena de... Hi havia gent civil i al mateix temps militars que anaven marxant. I és una trajectòria molt particular que van travessant la Unió Soviètica de diferents llocs, passant per l'actual Iraq, Iran, Palestina, finalment travessant la Mediterrània i lluitant, tenen segurament la part protagonista en la lluita de Monte Cassino, a Itàlia. Itàlia. És la història d'aquest segon cos comandat per el general Anders, que havia estat torturat, presoner, pels soviètics, però que després rep la missió. Bé, el general Anders li encomana a Chapsky que investigui què ha passat amb tots els oficials que no ens venen. Tots que han estat morts a Katyn i que ningú sap què ha passat amb ells. I ell, com que és rus i té tota una sèrie de contactes, penseu que un seu tio havia sigut el primer ministre d'Afers Exteriors del primer govern soviètic. Està un home molt ben situat i que podia centrar-se molt fàcilment. Doncs ell es dedica a fer aquestes investigacions. Acaba simplement traient les conclusions no concloents, donant a entendre que segurament ha sigut Stalin, segurament han sigut els soviètics, però no ho pot concloure. L'NKVD no li dona un informe, no aconsegueix, però va obtenint informació d'aquí i d'allà que porta a pensar, sense que sigui cap conclusió, que és així. I és amb aquestes informacions que el govern polonès a l'exili han d'anar tirant. Totes les investigacions que fa, però amb una literatura, és un cas típic de literatura d'exili i camp al mateix temps. Estan recollits en aquest text d'Entierra Inhumana, on un poble, un país devastat com és la Unió Soviètica llavors, desmembrat i en total caos, doncs ell intenta introduir un ordre i un aclariment de què ha passat. Jo penso que és un text extraordinari, molt, molt interessant. Aquest que ja és més gruixut d'Entierra Inhumana. Chapsky, a diferència de Ferrater Mora, jo diria, té un exili militant com no el té Ferrater Mora. I és molt interessant el contrast entre un personatge i l'altre. Militant perquè, juntament amb Jerzy Giedroyc i el matrimoni Hertz, o com la seva germana i els gossets que sempre vivien pel mig, funden finalment en un poble, finalment vull dir que hi ha una sèrie de passos, però a París, en un poble que hi ha al costat que es diu Maison Lafitte, on per cert havien anat a parar les obres, els que estem aquí, la història d'aquesta, les obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya, quan són tretes, us en recordeu, els porten a Maison Lafitte i els guarden allà. Pes Franco negocia, si us en recordeu, negocia el retorn, però estan a Maison Lafitte, estan guardats a Maison Lafitte. El mateix lloc és una zona residencial, grans mansions, allà el segon cos de l'exèrcit polonès, que encara no es dissol fins al 41, doncs hi té una casa que està mig en runes, però allà s'instal·len aquest grupet d'amics, gent que han passat per l'experiència, que han estat en el segon cos del polonès, el segon cos de l'exèrcit polonès, i s'instal·len per a què? Doncs per fundar una revista, la revista Cultura, i una col·lecció a la Biblioteca Cultura que publica lo principal, lo més important que hi ha del que és la cultura de centroeuropea i d'Europa de l'Est, que aquí ja sabeu que aquesta és una divisió difuminada, es publica aquí. Per exemple, Boris Pasternak, Doctor Zhivago, publiquen ells. Giedroyc i Chapsky van a Viena a rebre Solzhenitsyn, quan Solzhenitsyn surt de la Unió Soviètica i arriba a l'aeroport, i van a ells. És a dir, funden una mena de, tal com ells mateixos ho descriuen, una mena de falanster intel·lectual a través del qual van interlocutant i van parlant amb tot de gent que ha quedat a l'altre costat del Teló d'Acer, i amb qui també vesteixen aliances vesteixen aliances per contrarrestar, diríem, la sovietització de tota l'Europa central. Ells són d'acord liberal, són liberal d'esquerres, són liberals més aviat d'esquerres. Tot es mou des d'aquí, d'aquesta casa, de Maison Lafitte, on l'UNESCO ha reconegut, i així es mateix hi va, si vas a la casa de l'entrada, a l'entrada veus una placa de l'UNESCO que reconeix que aquest és un lloc de memòria universal, memòria humana universal, perquè l'arxiu és impressionant, com podeu suposar. Per aquí aquest institut i per les obres que publiquen a Cultura, les obres que es publiquen a la revista, les obres que surten a la Cultura o les obres que surten a aquesta biblioteca, passa una mica tothom del camp que no està, diríem, sota la fèrula, que no està sota el jou, diríem, de les repúbliques populars del centre Europa o Europa de l'Est. Qui passa per aquí? Doncs, jo què sé, Miłosz, es veu que s'ha de dir Miłosz, en polonès. Però Miłosz, per exemple, qui el capta és Chapski. Chapski, Miłosz, l'any 51... Ell és el delegat de Cultura per la República Popular polonesa a Nova York, i l'any 50, 49-50, quan Chapski va a fer una visita a Nova York per captar diners per la seva missió, per fundació de tot el que estan fent, doncs s'entrevista, es troba amb Miłosz i sembla que el convenç per abandonar la República Popular polonesa i passar-se a l'exili. On es refugia Miłosz? Doncs a la casa aquella, a casa aquella. I és allà que estan redactant el text famós de no, és un text, Miłosz té un text famós que diu no, no és això. Ell era de família més aviat diríem d'alta cultura, gairebé aristocràtica, de Vilnius, perquè recordeu que jo ho he pres això francament amb tots aquests estudis, però és un galimaties des del punt de vista occidental, el centre Europa i Europa de l'Est, és un galimaties espectacular. I quan parlem de Polònia abans de la Segona Guerra Mundial és si ha d'incloure una part de Bielorússia, una bona part d'Ucraïna, l'Ucraïna occidental, ara Lvov o Lviv, o encara Fratemor en el seu diccionari parla de Lvov i Lviv en els termes alemanys, per tant, si mires el diccionari has de també fer una mena de traducció i interpretació de, a vegades, els llocs, els topònims, perquè els termes que s'utilitzen són d'un lloc o de l'altre. Ell és de Vilnius, de Lituània, és el gran condat de Lituània, que era part de la Polònia, per situar-nos. És gràcies en part a aquests senyors, no aquests, aquests són grans literats, però a la feina que fa, és en bona part gràcies a la feina que fa aquest senyor Giedroyc i tot el treball que es fa a través d'aquestes publicacions, que a Polònia comencen a acceptar que Bielorússia ha de ser un país i que Ucraïna ha de ser un país i que a Lituània han de tenir independència. Que això ja eren idees que a la Varsovia de l'entreguerres ja és més o menys s'acceptar, però minoritari. I des de la feina que fan aquesta gent l'exili accepta això. L'exili accepta això i des de la República Popular també es va acceptant. De tal manera que quan cau el teló d'acer, això ja es dona per fet. És veritat que hi ha tota una experiència, però es dona per fet i no hi ha reclamacions. Si veus que no hi ha reclamacions com els Balcans de tot això. Perquè hi ha hagut un treball de fons de convèncer tota la intel·lectualitat que això ha de ser així. Però recordeu que, per exemple, Lvov i Lviv, que ara bombardegen algunes vegades encara de tant en tant, Lvov i Lviv hi neixen tota una sèrie i viuen tota una sèrie molt significada de la intel·lectualitat polonesa. Aquest senyor d'aquí, Premi Príncipe Astúries d'Humanitats, Zagajewski, que ha mort fa 4 dies, que per cert va tenir notícia del nostre quadre, perquè a través d'una amiga que tenia contacte li va fer notar, per Zagajewski, que és un autor per mi de primer ordre, neix a Lvov, se n'ha d'anar a una ciutat que es diu Gliwice, que cau sota Polònia, però que era d'origen germànic. És un galimaties, com sabeu, un caos des d'un punt de vista que aquí no ha passat mai. Aquí no ha passat, jo diria que a l'Europa occidental no ha passat mai. Bé, la qüestió és que és gràcies a la feina de l'Institut Literari a París d'aquesta gent que Miłosz publica La ment captiva, publica bona part de les seves obres més referenciades, o Gombrowicz, que està a Argentina, recordeu, perquè el 39 la guerra l'agafa Argentina i s'hi queda una bona part dels anys, dels seus anys. Doncs Gombrowicz publica cultura incitat per aquesta gent, publica els seus diaris, el seu famós diari, però també publica altres obres que són de referència, o Sigmund Herbert, el poeta, autors potser menys conegudes, Jean Hersch, que potser us sonarà, sobretot la gent de filosofia, cap de publicacions de l'UNESCO, cap de publicacions de l'UNESCO, i una... és suïssa, ella és de nacionalitat suïssa, però de pares era polonesa, per tant, sabia polonès, es fa amiga de Chapsky i promou també la seva obra. Jean Hersch és una autora no tan coneguda, però molt, molt interessant també. O qui passa més, Szymborska, la poetessa Szymborska, Premi Nobel, a banda del Premi Nobel Miłosz, Sagiewski, o Lese Kolakowski, Kolakowski, que la gràcia és que passés també per la càtedra Ferrater-Mora, fes lliçons a Ferrater-Mora a proposta del mateix Ferrater-Mora a Terry Carles, que tenim les cartes en què el mateix Ferrater-Mora diu: podríem incloure dintre les primeres llistes d'autors que tenim nosaltres, no? Per un dia farem arqueologia de la casa també, no? Totes de les persones que el mateix Ferrater-Mora recomanava, va recomanar Kolakowski, que és dissident, és un dels dissidents del comunisme polonès, que Ferrater-Mora tenia ben pamat. Bé, faré més avia perquè si no m'estic entretenint molt. Jo, com que he necessitat temps per situar-me en tot el que és la història, les vicissituds i els problemes de l'Europa central, occidental i sobretot la intel·lectualitat, que potser a alguns us sonarà també de nou, perquè a mi em sonava molt de nou, per això potser m'he entretingut, però vaig al que m'interessava remarcar, que és l'amistat aquesta. Com carai un personatge com Ferrater-Mora acaba sent amic d'un personatge amb una vida tan extraordinària com la de Joseph Chapsky, amic d'André Malraux, no ho he fet notar, però penseu que de Gaulle, Charles de Gaulle, deia: a mi només em poden molestar dos polonesos. Els devia molestar molta gent, però jo només li agafo el telèfon a dos polonesos, o un que no recordo perquè era un polític del govern polonès a l'exili, a Londres. De Gaulle havia estat també fent una mica la mateixa feina, però els francesos se'n van sortir i els polonesos no. És molt interessant la història. Gairebé al mateix moment que alliberen, els francesos són boníssims a vendre les coses, per això són els grans venedors de cosmètics, suposo. Però París se'n surt, ni una esgarrapada pràcticament. La resistència francesa, uns dies abans, sí que fa algun mort, per un costat i per l'altre. Però és que pràcticament al mateix temps, Varsovia està sent aniquilada. La gent de Varsovia, i Varsovia tot ella, com a ciutat, pràcticament al mateix temps. Chapsky escriu a Marichal, que llavors està a Roma i és el, per dir-ho així, una mena d'ambaixador a Roma, per part del govern a l'exili francès, demanant-li que, sisplau, que demani que incideixi, que influeixi, perquè estan aniquilant Varsovia, on ell hi té la seva germana. Tota l'obra de Chapsky d'abans del 39 queda, que estava a Varsovia, queda desapareguda. Desapareix, igual que moltes altres obres, desapareix. El que passa a Varsovia no passa per res a París, però per res. Com pot ser que un personatge, la pregunta que vaig fer i que he estat investigant, com pot ser que aquests dos personatges coneguessin i sent tan diferents? Bé, tenim evidències d'una sèrie de i tenim indicis d'amistat, el quadre que teniu aquí in situ, el quadre, fixeu-vos que hi ha aquesta foto de Ferrater-Mora gairebé amb la mateixa actitud amb què el va retratar, amb la cama dreta sobre l'esquerra i una mirada molt semblant. Aquesta foto la tenim aquí a la càtedra, doncs d'aquest quadre que el tenia a la seva casa als Estats Units, a tocar de Filadèlfia, i a la seva biblioteca. Dic la seva biblioteca perquè tenim llibres a la biblioteca Ferrater-Mora, que si algú té interès podem visitar avui, de Chapsky amb dedicatòria. Tenim cartes, tenim el quadre, tenim llibres amb dedicatòria, i no teníem gaire res més. La correspondència, un cop l'hem aconseguit de completar, perquè nosaltres tenim les cartes de Chapsky, el que no teníem, les cartes de Ferrater-Mora a Chapsky. a Cracòvia ens han passat finalment, ens han passat les cartes de Fratemora Chapsky, en tenim 17 de Chapsky i Fratemora, 28 de Fratemora Chapsky. Gràcies a les cartes, evidentment, podem recollir coses. Gràcies a les cartes i gràcies als diaris personals de Chapsky. I aquí, jo em penso que des d'un punt de vista literari, molts ho han dit, tenim una obra, jo diria que universal, de caràcter gairebé universal. Penseu que Chapsky sempre, sempre, sempre va escriure diaris. Els del 39 abans es van perdre, però el 39 en endavant es conserven pràcticament tots. Amb una lletra absolutament il·legible, per exemple, això són els apunts que en el camp de concentració feia servir per les exposicions que va fer sobre Proust. Però en els seus diaris escriu i al mateix temps dibuixa. És una unió d'art plàstic, art literari, reflexions, apunts, moltes coses. Per editar-los, molt complicat en la seva realitat. Però d'aquí molts historiadors de la intel·lectualitat, però fins i tot pensadors o així, en poden treure moltes coses. Hi ha una dificultat molt important, perquè és que la lletra no s'entén. Hi ha, per el que tinc entès jo, quatre persones al món que entenen la lletra de Chapsky. Jo estic en contacte amb un prei intentant que m'ajudin, intentant aconseguir que m'ajudin a desxifrar què diuen els diaris quan surt Fratemora, que ara veurem qui surt, però encara no me n'he sortit. No m'he sortit de saber exactament què diuen. Perquè, efectivament, en els diaris personals de Chapsky hi surten referències a Fratemora. Per exemple, aquí diu 15 de... Això en polonès veu que vol dir juny. Jo no sé polonès, em sap molt de greu, l'hauré d'aprendre. Però sí que sé que aquí diu Fratemora. Que aquí diu Simon Weil, i que aquí posa Philosophem Hispaniem Emigrantem. És el primer contacte que hi ha, és el primer indici en els diaris personals de Chapsky d'un contacte entre Fratemora i Chapsky, que té lloc, hi ha altres notes, fixeu-vos aquí, aquesta és una pàgina, això ho he trobat en la biblioteca polonesa de París, a l'Ile Saint-Louis de París, on conserven unes còpies d'això, també hi ha una còpia a Cracòvia, al Museu Nacional de Cracòvia, que hi ha els arxius personals de Chapsky. Però a la pàgina, diríem, del revés, diríem, d'aquí, hi ha, que no us ho puc ensenyar tot, però aquí hi ha aquestes notes que va prendre Chapsky, on surt Bogumil Yasinovsky, que era un professor del Departament de Filosofia de Santiago de Chile, polonès, també exiliat allà. Chapsky en pren nota, fixeu-vos que posa Maipú, 461, Santiago de Chile, o també hi ha referències a, per exemple, l'obra, és a dir, en Fratemora n'hi va parlar el primer dia que es van trobar, sobre l'obra Wittgenstein o la destrucció, que ha sortit publicat en castellà en primer lloc, i que la segona publicació que es farà d'aquesta obra l'any següent serà en polonès, en la revista Cultura, que editen a París, perquè Chapsky i Fratemora es coneixen l'any 50, com Fratemora, després de 11 anys, d'11 anys d'estar a l'exili americà, torna per primera vegada a Europa. Es troben al Barco de Grassa. Jo això no ho vaig saber fins que no vam anar a l'arxiu, i veure els apunts de Chapsky, i vaig veure aquest dibuix, que posava de Grassa a Le Havre, que era poc després de mencionar Fratemora. Bé, a les cartes trobem que Fratemora li diu, el 19 d'agost del 51, en aquest llibre, en aquests textos que t'envio, s'hi discuteixen coses que hem discutit junts des que ens vam trobar al de Grassa. Jo no sabia si el de Grassa era un bar, vaig estar com boig buscant, perquè sí que s'havien trobat el bar, la cafeteria de Magot, al marge esquerre de París, allà on es trobaven... Els havia trobat amb Sartre, perquè amb Ricardo Morales Fratemora es va trobar amb Sartre, van pujar fins i tot el pis que tenia, i no el va impressionar gaire, a Fratemora no el va impressionar gaire de Sartre, i li demana col·laboració al Temps Modern, diu potser li enviaré alguna cosa, però després es fa l'or, no li interessa. Jo tinc una altra hipòtesi també perquè no li interessa ara, també la descobria. Però la qüestió és que el de Grassa és el barco aquest, que era un paquebot d'aquests que feia el trajecte transatlàntic des de Nova York fins a Havre, i on tenen temps de conèixer-se. És aquí. De fet, la dedicatòria del llibre que tenim nosaltres d'En terra inhumana, que és en francès, a Ferrater Mora, signat per Chapsky, posa Oceà Atlàntic. I jo, Ruc, com era, en el moment que ho vaig veure no vaig acabar de lligar caps. No vaig acabar de lligar caps, no sé bé perquè vaig pensar que potser l'havia dedicat i l'havia donat, però era molta coincidència, però a vegades les coincidències ho expliquen tot. Es troben aquí i a partir d'aquí comença una amistat. A partir d'aquí comença una amistat. Una amistat que explica que al cap de dos anys, que al cap de dos anys, Chapsky li faci aquest quadre. Un quadre que no és menor, entenc jo. Sobretot en la trajectòria de Chapsky. Per què? Hi ha una explicació. És en la primera exposició després de la guerra, en la primera exposició que fa la Galeria Benesí, que hi posa el retrat, aquí es veu el quadre 23, portret, quadre de José Ferrater Mora, que no hi diu res més, quadre de Ferrater Mora. És la primera exposició on Chapsky ha pintat a l'oli una sèrie de quadres des de l'any 39 que no ho feia, estem al 52, només s'ha dedicat a fer esgrigots en els seus apunts, només ha fet dibuixos, era molt bo fent croquis i dibuixos, però tenia molts dubtes en la pintura, molts dubtes. L'any 52 l'home ja té 56 anys, però té molts dubtes. En una carta diu, jo als 50 anys he hagut de tornar a aprendre tot, a pintar així, perquè no havia agafat els pinzells. La qüestió és que hi dona molta importància. En els seus apunts de diari trobem, per exemple, croquis de com el seu quadre, segurament que aquest el va fer in situ. Aquest el va fer in situ. Això és la pàgina, diguem, d'un apunts. Van així, però aquí us hi fixeu aquí, no ho podeu llegir, però hi ha, i sabent la memòria aquesta extraordinària que tenia Ferrater Mora, no és gens de rar pensar que això li va recitar Ferrater Mora, és un fragment del poema de Lope de Vega, Arte, com es diu aquest, on allò surt allò del vulgo,
Arte nuevo de hacer comedias.
Exacte, Arte nuevo de hacer comedias, que és aquest fragment recitat, i que Chapsky va prendre nota, jo diria que, bueno, jo diria que és lletra seva, tot i que vés a veure si Ferrater Mora li va anar corregint, però aquí fixeu-vos que surt mencionat el poeta Oliver, que també es diu Pere Quart, l'home prenia notes. És un quadre, ja fixeu que ho intenta de diferents bandes, però un quadre que té la seva importància. Aquesta exposició la va visitar Albert Camus, que era amic de Chapsky, André Malraux, quan era ministre de Cultura en aquell moment, que va anar a la Galeria Benesit. Ferrater Mora va ser vist com mai per tota una sèrie de personalitats, També explica aquesta amistat la col·laboració de Ferrater Mora amb Cultura, amb la revista Cultura. Perquè els primers textos que no són en castellà de Ferrater Mora i en català, de Ferrater Mora, són en polonès. És una raresa que em penso que no s'havia prestat gaire atenció, com és que les primeres obres, els primers textos, traduccions de textos de Ferrater Mora estan en polonès. És l'amistat que té amb Chapsky, on hi publica, fixeu-vos, aquest text, aquest fragment de Filosofia, Angústia i Renovació, que són uns repunts de coses publicades a Germanó, que després formaran part de l'últim capítol de L'Hombre en l'Encrucijada, o hi surt el text de Wittgenstein, aquest que Chapsky ja en tenia menció des de la primera trobada, o les dues obres del mestre de la història de la lògica, on parla dels lògics polonesos i la història. Hi ha una escola molt important de lògica polonesa, sobretot a Varsovia, i Ferrater Mora, que llavors als anys 40, ja sabeu, a la segona meitat dels 40 està molt interessat en la lògica, en la lògica matemàtica, i els coneix. Ferrater Mora s'escriu en Bochensky, per exemple, o aquest text, Filosofia en la Societat Contemporània, que és també una part del llibre de l'home en l'encrucijada, l'home en l'encrucijada. Què explica? Una dada és que es trobin, que congenien. És fàcil pensar que congenien, s'entenen. Hi ha cartes, de les cartes aquestes, de les primeres cartes que tenim, és que Ferrater Mora li demana a Chapsky que li enviï un llum, unes bombetes, des de París, que li han interessat. És a dir, es van fer relativament amics, es van entendre, i Ferrater Mora devia anar a Maison Lafitte, allà on hi havia tot aquest cenacle d'exiliats polonesos, intel·lectuals exiliats allà, i en devia tractar alguns almenys, segur que els visitava. Però hi ha un element que alguns estudiosos ja aquí sí que han advertit, que penso que ajuda a explicar més coses i a connectar més coses, que és la participació de Chapsky, Joseph Chapsky, un home molt alt, ja veieu, en la fundació del Congrés per la Llibertat de la Cultura a Berlín l'any 1950. A meitat de juny, Chapsky torna dels Estats Units després de haver-hi passat 7 mesos recollint fons per la fundació de lo que estan fent, l'Institut Literari que estan fent a París. Necessiten fons, necessiten diners. I l'exili, per exemple, a Chicago, polonès, molt important, l'exili a la costa est americana és molt important, i va a fer-hi conferències i recollir diners. Recull diners de la gent que dona diners, i en tot de seu obres, però també és possible que d'algunes fundacions que tenien connexió ja amb l'entramat que després explica la creació del Congrés per la Llibertat de la Cultura, que és una operació encoberta de la CIA. El Congrés per la Llibertat de la Cultura és l'operació encoberta que gairebé funda la CIA. La Guerra Freda comença el 47, el 49 encara no té el nom de CIA, o és aquell moment, però dels primers operacions són operacions d'intel·ligència. Són operacions d'intel·ligència, s'adonen que estan perdent, Itàlia gairebé l'han perduda, si no arriben a intervenir a la CIA de manera directa, doncs gairebé la perden, però estan a punt de perdre França. A França la influència dels soviètics és molt important, i s'adonen de com Sartre, tots els referents, no es creuen que els camps de presoners siguin camps d'extermini, Merleau-Ponty, recordeu que parla de a la barbària, el seu text sobre barbària parla sobre la necessitat, barbària o terrorisme em penso que es diu, parla de la necessitat del terrorisme que està aplicant Stalin per que la raó s'incorpori a la història, que són expressions de Merleau-Ponty. Per tant, s'adonen de fins a quin punt la cosa està sent captada per el bando soviètic, i necessiten contrarrestar això, sobretot a Europa, i França és un escenari important perquè hi hagi aquesta lluita. D'aquí que promoguin tota una sèrie de revistes, tota una sèrie de cercles intel·lectuals, tota una sèrie, diríem, a través d'una operació encoberta de finançament de publicacions, promoguin un estat de la qüestió. Promoguin un estat de la qüestió. És una operació encoberta que fins l'any 66, 65 ja surt, però fins l'any 66 no s'accepta. El de New York Times l'any 66 treu documents que demostren que és una operació encoberta, que s'ha estat fent des del 48-49. Chapsky és un dels fundadors. De fet, aquests dos són el Giedroyc i Chapsky són la part representant polonesa en el Congrés Fundacional del Congrés per la Llibertat de la Cultura a Berlín. Aquest és Kessler, fent un dels al·legats inicials. Ferrater Mora flirteja o participa o forma part, i aquí hi ha l'expressió, penso que ha de ser matisada, però sobretot fonamentada, però forma part d'aquesta història. Amb quin protagonisme, amb quin pes, no ho sé. El grup de Gustavo Bueno, història així, gairebé li posa com si fos un fet, com si participés, com si... Hi ha molts matisos a fer, que és una part de la història que a mi m'interessa més, com conceptualitzar això. Però és evident que, i aquí poso simplement un exemple, és evident que Ferrater Mora és un dels actors més referenciats en la història. Publica molt a Quadernos, Ferrater Mora, i publica molt, però també publica a Demonat, intenta publicar més del que va publicar a Proves, que era la revista referència. Aquestes són tres revistes de l'operació encoberta muntada pel Congrés per la Llibertat de la Cultura. Són revistes finançades per la CIA, per dir-ho així, indirectament. La més rellevant per nosaltres és Quadernos, que en la primera part de la seva història està controlada Julian Gorkin, Ignacio Iglesias, doncs l'estan controlant. És la part on hi ha més participació d'intel·lectuals espanyols. En la segona fase de Quadernos, quan ja es porta més de Llatinoamèrica, Arciniegas, etc., doncs ja no hi ha tanta rellevància, però continuament hi molt de pes. La qüestió és que tenien molta connexió entre les tres. Algunes de les publicacions internacionals de Ferrater Mora s'expliquen per aquesta connexió entre aquestes revistes. Fixeu-vos, Les Trois Philosophies, es publica a Proves, després es publica Demonat, és el mateix text, i després es publica a Cuadernos,
que es diu Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura.
No es diu mai el subtítol, pues deia Cuadernos. Ferrat de Mora és un dels a qui demanen, o un dels qui proposa obres per engreixar o per... Si llegim les tres filosofies, és una de les coses que vaig parlar a Màlaga, no? Però si llegim les tres filosofies, volem que s'hi hagi molt amb tot el que aquesta gent i la mateixa CIA desitjava que hi hagués. Que és una confrontació entre el bloc occidental, una de les filosofies és l'europea, on l'element central és l'home, una altra és l'angloamericana, on l'element central és la relació amb la ciència, el pensar la ciència des de la filosofia, i després hi ha la russa, que ell diu. Hi ha la russa, on l'element primordial és la praxis, l'acció col·lectiva. I ell identifica com a tres filosofies. Els editors tant de Monat com Proves estan encantats de la vida amb textos d'aquests. Així mateix, per exemple, en cartes que tenim, Lasky, per exemple, li menciona. Ferrat de Mora tenia moltes esperances, i de que van, disculpeu, no m'allargui massa. Havíem d'acabar Ferrato. Disculpeu, acabaré. Doncs Ferrat de Mora tenia molta esperança que Chapsky l'ajudés a publicar El hombre y la encrucijada, que és un llibre del 52, el quadre del 52. I tenim a les seves cartes, una vegada i una altra, intents de Chapsky a través de Camus, a través de Marcel, Gabriel Marcel, a qui també coneixia, on estava l'editorial Cel, l'altra l'editorial Gallimard, en diferents editorials, d'aconseguir que li publiquessin. I van rebre manuscrits d'aquests i d'altres obres de Ferrat de Mora. Chapsky era l'enllaç, i Chapsky diu és que aconseguiré que publiquis a França, que no ho va aconseguir mai. Tot i que ell hi anava a París, anava a casa de la sogra, i passa fins i tot un any sabat, i passa temps, no aconsegueix. De fet, aquest text només surt publicat en anglès al cap d'un temps. Chapsky, en aquest sentit, amb això acabo, és la seva relació és una relació que ens ajuda a explicar la trajectòria de Ferrat de Mora, i si ens hi fixem en alguns detallets, potser fins i tot podríem ajudar, aquesta relació ens podria ajudar a entendre alguns aspectes de contingut, jo diria, o de tensió, si més no, de Ferrat de Mora, tot i que són molt lleus. Jo diria que Ferrat de Mora li va prestar poca atenció a la potència intel·lectual de la figura de Chapsky i la seva obra. Penseu que Ferrat de Mora no parla dels camps. L'experiència dels camps, que Benguerel reconstrueix els fugitius i dels primers, no li interessa. Ell mira el futur. Ell mira el futur. I això de mirar els camps en el llibre L'ombra de l'encrucijada sí que al principi l'encreuament, el problema que tenim ara a l'humanitat és de destrucció, però és un problema de futur, un problema que té a veure amb l'experiència dels camps, una miqueta, sí, però no, a ell no li interessa tot aquest element. No va aprofitar, jo tinc la meva impressió, és que no va aprofitar justament tota l'experiència i la reflexió que hi ha, que ens aporta avui dia, i que per això ho fan tan interessant a Chapsky, perquè aquest tema, finalment, la literatura dels camps és un tema, i el pensament dels camps és un tema gros, però no el sap veure, Ferrat de Mora no el sap veure, com tampoc va saber veure la importància de Hannah Arendt, ni segurament tampoc la importància de Zambrano, ni tampoc la importància de tota una sèrie d'autors i obres, temes, que després han anat guanyant cos. Des de la perspectiva de Ferrat de Mora cap a Chapsky, jo diria que hi ha una amistat i una possibilitat d'aprofitar-se dels seus contactes, que de fet es dona, però no una atenció curosa a la seva obra, tot i que en disposava. En canvi, per part de Chapsky respecte a Ferrater, és possible que hi hagués més. És possible que Chapsky n'aprofités alguna cosa més de Ferrat de Mora. Per exemple, en la seva... Ferrat de Mora és dels primers segurament que li parla de Wittgenstein a Chapsky. I Chapsky, després dels seus diaris en altres llocs, té present Wittgenstein i la seva teoria estètica. La seva teoria estètica. Hi ha una carta de Ferrat de Mora a Benguerel explicant... Riba li va agradar molt, però Ferrat de Mora va llegir les elegies de Virgil, i em va fer una sèrie de ressenyes que li van fer arribar a Carles Riba. Li van fer arribar a Carles Riba. I quan li explica a Benguerel què hi troba de bo en les obres de l'obra de el poemari de Riba diu l'important, i penso que no ho podem dir d'altra manera, és que els poemes, el tipus de poesia que ha aconseguit Riba és la de, diu així mateix, ser. I em penso que d'una obra d'art no es pot dir res més gran, més un elogi més gran, o una, no se pot donar una qualificació més gran que la de simplement ser, ésser. Ésser, és a dir, aconsegueix l'estatus d'art. Aquesta idea és una idea força, si em permeteu, en l'estètica de Chapsky, que la té molt. Chapsky té una, té tota una estètica molt, molt, molt treballada, perquè sempre es va preocupar molt, sempre va reflexionar molt sobre l'art. I aquesta idea de ser, és a dir, la realitat és, i si és plenament, ja és tot el que ha de ser, per dir-ho així, i no, no necessita qualificatius. L'obra d'art no necessita qualificatius, quan aconsegueix ser art, ja simplement ha arribat al seu, a la seva plenitud. Hi ha aquesta idea de plenitud en l'ésser, plenitud en l'ésser, que caracteritzaria el que és específicament artístic. En certes, diríem, afirmacions o aproximacions de Wittgenstein a l'art, que segurament és possible que li arribessin a través de, que és la meva hipòtesi, a través de Ferrater Mora, Chapsky se n'hauria aprofitat. Igual que s'hauria aprofitat de, per exemple, el que Ferrater Mora segurament devia comentar-li, que és fàcil pensar perquè tota una sèrie d'elements, sobre Goya o sobre Cotán, pintors que Chapsky admirava moltíssim. Ell és un gran admirador de Goya i de Cotán, Zurbarán, perquè ell practicava també molt les natures mortes, també pintava molt les natures mortes. Bé, és una... ho deixo aquí, hi haurien altres elements que podem comentar, però disculpeu que m'hagi allargat molt. La qüestió és que hi ha una amistat que em penso que ha passat inadvertida, que ens ajuda, i amb això ens ajuda a veure també el que una vegada en un simposi d'aquests que organitzem la Càtedra Ferrater Mora deia Agustí Pons, que ens deia, penso que era quan, quan vam fer la Montseny, alguns d'aquí potser si éreu presents ho recordareu, però hem de situar l'Aurèlia Capmany, perdoneu, l'important és situar, veu participant els dos, però l'important és situar aquests autors no només com ho fem tantes vegades en el nostre context, en el context, si em permeteu ser homosexual, domèstic, de catalans o espanyols, exiliats, no, sinó situar-los en el pensament, en el que passava en el món. Aquests autors també van participar dels corrents ideològics, també van participar dels corrents de pensament mundials, per tant, si les de posar en relació, posen en relació també respecte a aquests contextos, no? I això ens falta, diu, era una crítica que feia a l'historiografia, diríem, de la història intel·lectual nostra, de potser acotar massa, mirar massa els, diríem, localismes i no veure els internacionalismes. Penso que és un bon exemple de com es pot fer, com s'ha de fer, perquè fixeu-vos, és gràcies a aquesta amistat que s'expliquen llaços, interessos, vinculacions que hi ha amb el món intel·lectual internacional, sobretot europeu, que va tenir Ferrater Mora. Bé, ho deixo aquí, gràcies per... Disculpeu que m'hagi allargat molt, I plou, I plou, no sé. El que sí que hem de fer és esperar. Hem d'esperar que plogui, perquè si hem d'anar a dinar... Per ir a comer no vamos a ir bajo esta lluvia, No sé, si creus, sí.
Bueno, molt interessant, jo desconeixia totalment aquesta relació. Sobre el tema del Congrés per la Llibertat de la Cultura, hi ha unes cartes entre l'Ayala, Francisco Ayala i Ferrater Mora, les quals ells dubten de si participar-hi o no participar-hi. Sobretot l'Ayala és bastant reticent. Jo crec que segurament en Ferrater acaba col·laborant en part perquè li demana un sobre.
Per què?
Li demana un permís sobre. A la Fulia Borkin estava
allà. Li demana, sí, de mi sobre Rebejo li demana. És possible. Jo diria que hi ha alguna carta de mi sobre Rebejo, però la connexió de Ferrater Mora amb el Congrés per la Llibertat de Cultura és anterior. De fet, la connexió més directa és amb Chapsky. És dir, hi ha una carta de Ferrater Mora amb Chapsky que li diu: m'interessa, quan Chapsky està intentant publicar El hombre y la encrucijada en francès, no? Li diu, m'interessa molt els lectors que no siguin espanyols. Aquest ja hi arriba. I m'interessa arribar, sobretot als autors, als lectors europeus, diu. I no té contacte, encara no ha tingut contacte amb la gent de Quadernos, que és una revista que es funda el 53. Però Preves, la revista Preves, ja ha estat fundada, si mal no recordo, el 49. És a dir, poc abans de la fundació del Congrés per la Llibertat de la Cultura. I ell té contacte a París, quan hi va, es troba amb Chapsky, va allà amb l'editorial de Preves i Quadernos estaven porta per porta i es passaven el material que tenien. Els interessava promoure alguns autors i s'estalviaven costos, no? Però s'ho passaven directament. I Fredemont arriba a Quadernos de manera natural perquè ja té contacte amb Chapsky, jo diria que aquest és el camí, i perquè aquests, els de Quadernos, també tenen recomanacions d'altres col·legues seus per anar amb Fredemont. És una persona que respon, a més, que no era cosa, també els hi pagaven, no era una col·laboració, diríem, els hi pagaven, el que escriu a aquestes revistes són pagades, per tant ja estava bé. Hi ha una carta en què fa mitja broma i diu: ja em va bé, i si ho publico en un altre lloc i em tornen a pagar encara millor, diu Fredemont. Per tant, hi ha, és a dir, abans de que Ridruejo, no?, aparegui i tingui l'ascendent que té, Fredemont ja està aquí dins. I amb Ayala i altres tenen reticències perquè hi ha episodis que fa que se'ls aixequi les orelles. Per exemple, Madariaga, Salvador de Madariaga, no? Gorkin i els que estan, perquè Madariaga és el president d'honor de Quadernos, no? Publiquen una carta a Estats Units, que és un tapiuell, no?, contra un congrés que estan muntant gent afí al Partit Comunista i al Bloc Soviètic, on demanen la pau, i els hi han demanat, pensaven demanar-los col·laboració als habituals que escrivien a Quadernos, no?, adhesió a la carta, els hi demanen, però per la raó que sigui tenen presses, els hi volien demanar, tenen presses, ha de sortir la carta abans no es faci el congrés, no?, i inclouen el nom de Ferrater-Mora, em penso que també el d'Ayala i alguns altres, sense que hagin donat el permís explícit. Això és els 60 i pocs. I s'enfada amb Ferrater-Mora. I tenim les cartes de Ferrater-Mora a Gorkin, per exemple, diguent-li: això no es fa. Això no es fa. I llavors comença, no és que ell sàpiga, ni, jo penso que no sap ni ben bé l'hora que hi ha darrere, però és possible que la gent que ha escrit, per exemple Olga Glondis o altres autors que han escrit sobre la relació, no?, del Quaderno, de Quadernos amb aquesta operació encoberta de la CIA, etc, etc, diu que molts, si no ho sabien, és perquè no volien, que evidentment hi havia diners americans, no? Però que la flaire hi era. Ferrater-Mora és possible que flairés, però quan la cosa als anys 60 comença, i sobretot la CIA té una trajectòria d'abusos, sobretot allà a Latinoamèrica i en altres països, que ja no fa que sigui un combat. L'any 47, quan comença la guerra freda, i als anys 50, la CIA no té l'aura de malos de la pel·lícula que té ja als anys 60, no? Ferrater-Mora, jo diria que es mou aquí trobant gent, companys de viatge amb qui s'hi sent còmode, liberals d'esquerra, perquè aquests són els socialistes d'esquerres, és l'esquerra no comunista, i s'hi sent còmode. Jo penso que s'hi sent ja a finals del 40, principis del 50, còmode aquí. I el Congrés, per exemple, l'any 60, el 1960, Ferrater-Mora és un dels convidats a parlar en els 10 anys de commemoració de la fundació del Congrés per la Llibertat de la Cultura. Li paguen el viatge a Berlín i ell hi participa i es troba amb la flor innata de la intel·lectualitat d'aquest bàndol. Però l'any 60, igual que els fundegen per anar en altres congressos, un de Roma, un de Milán que es fa, tant, ell és un dels elements, no?, de la intel·lectualitat espanyola a l'exili, també llatinoamericana, perquè té molts contactes amb Llatinoamèrica, no?, que amb qui compten per adhesions, amb qui compten per... va tenir un joc, conscientment o no conscientment, jo diria que... El meu sospit és que no, potser no va voler saber, que flairava, que potser alguna cosa sí, de tal manera que després vigilava, igual que Ayala, igual que altres que no volien ser utilitzats. Però bé, és una demostració de...
O que em sembla que encara no podem sortir,
oi? Sembla. No ho hem programat, eh?
Aprofitava per fer un comentari a l'entorn del congressó, aquest per la llibertat de la cultura que explicaves, que jo no sabia tota aquesta operació coberta de la CIA en la carrera. I el que has explicat ajuda molt a contextualitzar una obra relativament recent d'en Xavier Serra, que diu el vicecònsol, perquè, i a més és que l'explica bé, en aquest llibre, Xavier Serra recull el testimoni d'un vicecònsol americà que als anys 60 el tenen situat a València. I aquell vicecònsol, la seva feina és contactar amb les persones joves i els promou una revista que publica despenses i publiquen pagada a la CIA. Clar, llegeixes el llibre i dius, què hi fa la CIA allà? Agafant quatre nois joves en aquell moment, a l'entorn del sud, això, el comunista d'un propi, si allò no anava prou en sèrio, si tu mires des del punt de vista de València. Perquè hi dediquen tants esforços la CIA a un grupúscul petit. Vist des d'aquest context, la cosa és una altra. Llavors, agafa una dimensió europea i com una mena de ramal, perquè això estem als anys 60, i que la teva exposició ajuda molt a explicar el llibre d'en Xavi Serra, perquè la raó que diu en Xavi Serra allà és volien calibrar la CIA quin pols antifranquista hi havia a València. Però ara es veu una explicació insuficient, perquè el mateix ho podíem haver fet a Barcelona, ho podíem haver fet a altres llocs.
És que ho feien.
Segurament.
És que Josep Maria Castellet, eh que sí? Vols comentar-ho? Explico. Sí.
No, jo crec que a Barcelona, quan estudiava la Comunitat de Dret, que tenia un vicecònsol a Barcelona, que s'ha trobat fa molt poc, que s'ha obert molt, que va venir als anys 60, per tant, el vicecònsol, era ell de la carrera diplomàtica, sabia català. Era molt famós, un llibre que es diu Quatre vaques i estrelles, i després ha continuat venint a Catalunya, perquè es va fer molt amic d'en Pujol, també de Raimon, un monestir de Montserrat, que era catòlic i era un bon Montserrat, un personatge interessant, era amb la línia aquesta, si aquí va haver Barcelona, i va ser molt poderós, és a dir, cada any pagava 4 o 5 viatges als Estats Units a dirigents clandestins a la Universitat de l'Ocasup o de l'Unió Democràtica, que eren els dos únics partits que funcionaven a la clandestinitat a la universitat. I aquí van passar, doncs, des de molta gent col·laboradora. Si ho va fer, teòricament ho va fer esperar 4 anys per quan hi hagués un règim democràtic. Va parlar amb un organista, revistes, que jo sàpiga, no sé si s'ha redor això, i va haver més, no sé, revista callada, feia més aviat aquesta altra figura dràstica i va anar molta gent. No tot escrivia de naix, no? I vas anar perquè va decidir com, no, va posar la cotxinada. Però abans hi havia anat i després hi va anar. Va ser com l'Ullol, el fundador, on s'ha comptat la barra i va anar-hi. Les carreres, en francès, i lluny de carreres. Gent que després ha tingut... Ah, no, anava als Estats Units, visitava el Madrid, universitats, ara no sé si tenen cap mena, simplement era que aprenguessin, veiessin que era una vida democràtica, eh? Si que intentàvem, però vaig dir, anava gent, no que s'ho arriben, no, o sigui, no s'ho arriben, no s'ho arriben.
Sí, sí. Aquí també...
És un home, després ho explica, un llibre que es diu Quatre Vagues d'Estrelles, que ha publicat fa 7 o 8 anys, una portada que es presenta a la bandera dels Estats Units, que era molt nacionalista català, que era independentista, que és el que va presentar el Carter quan va visitar, que era el president Puigdemont, que va anar als Estats Units, i surt, va sortir per televisió, que acompanyava el Puigdemont, que donava molt al Carter. Com a diplomàtic va tenir després a Catalunya una certa projecció, perquè era com que interessava molt les minories nacionals. Càter el va anomenar ambaixador a Panamà per negociar nacionalització del canal. La nacionalització del canal ho va aconseguir,
que
es va posar a favor del senyor Panamany. Era molt independentista, català, independentista. Era membre de l'Institut d'Estudis Catalans, membre corresponent, jo el vaig proposar. Un home que escrivia perfectament el català, parlava molt bé, era una persona que es va integrar realment. Tu ho va conèixer, sabeu com, perquè ell ho explica, i ho vaig explicar el dia que ho vaig presentar a l'institut. Ella era la sisena famosa flota americana, i era llavors havia acabat la carrera d'ara, que no era diplomàtic, i el pujar per la Rambla, em va interessar veure, i es va trobar la cosa que hi havia a la Rambla, perquè era un dia, i va buscar un mes en català, perquè ell sabia, sabia que sí. Sabia que es parlava, va notar que es parlava de l'idioma i podia ser. I va comprar el llibre de Vicenç Lucas, Notícia de Catalunya. I aquest llibre li va anar molt bé perquè per un estranger així que estava molt interessat per aquesta escola i políticament és un llibre molt recomanable, que en seguida es fa càrrec d'això. L'altre que volia ser
Formes
de la vida catalana. Però en aquest moment em sembla que encara no es podia comprar aquí. Estic parlant dels finals dels 50 i 60. La sisena flota es va fer a Catalunya alguns treballs gratuïts. Entre altres, va pintar gratuïtament un col·legi de Sant Miquel de Llim. Gratuïtament, els mariners pintaven a l'interior fent una mena de donacions. Però vaja, jo tinc constància que el van pintar internament, van tocar un parell de mariners i fins i tot van pintar, van pagar el que era la pintura. En aquest altre cas formant part d'una CIA, que no era aquesta, fins tot s'ha quedat autoritzant, diguem-ne, sinó que volien contribuir a la democratització d'Espanya, en aquest cas de l'Andre Mos, a la independència de Catalunya.
No, és que això de la història, la història dels serveis d'intel·ligència té fases diferents, però en bona part els fundadors, no, i el propòsit amb què es funden aquests serveis d'intel·ligència són realment en aquest sentit d'intel·ligència vinculats a intel·lectuals, no? El cas anglès, que no només hi ha aquest propòsit d'influir sobre les idees, sinó són els mateixos actors de Cambridge o els agafen d'aquí. La CIA, quan es funda, James Barnham, per exemple, és un dels que promou aquesta història, o Sidney Hook, tots dos eren filòsofs. Hi ha tota una sèrie de... Stuart Hampshire, de britànic, també havia estat vinculat. A Isaiah Berlin, es mouen aquests cercles. Hi ha tota una sèrie d'intel·lectuals de primer ordre que estan engranant, estan movent aquest... Sidney Hook, per exemple, hi ha a l'hotel Val, no recordo com es diu, Valdòrcia o una cosa així, a Nova York munten prosoviètics, hi va Jostakovich, i munten una mena de congrés, i els intel·lectuals mateixos protagonitzen tot uns aldarulls perquè no puguin fer el congrés. Són enviats per la CIA. Que hi ha una part acció, són gent que venen del trotskisme, no? Són no trotskistes, antistalinistes bàsicament, no? I que després expliquen vinculacions amb el neoconservadorisme, aquest es manté. Un dels editors d'Encanter és Irving Kristol. El primer editor d'Encanter és Irving Kristol, que després és el padrí del neoconservadorisme de tombant de mil·lenni. I passa, és un trotskista, jueu, el Petro s'ho repeteix moltes vegades, jueu, trotskista, antiestalinista, que després fa una deriva molt, molt important. No? Però són gent, la CIA, compta, sobretot, té les seves bases d'intel·lectuals. Això del James Bond i companyies i tots aquests, no? Aquests que es dediquen a matar... Això és després, quan agafa una volada que fins i tot alguns d'ells retreuen i es van apartant. Perquè no és només una qüestió de... Però és un plantejament de... És a través de la idea, molt elitista, no? A través de les idees que aconseguim canviar les masses. A través de les idees i la ideologia... Això ja... Ara ja no ens ho creiem tant. Per tant, se'ns fa una mica estrany que sigui així, però en realitat llavors encara es creia que a través de les idees, l'intel·lectual, la publicació, perquè si no entens per què la CIA es fot amb milions de dòlars a finançar tot aquest entramat, no? amb aquí i amb allà. Però encara, el prejudici és que serveis d'intel·ligència són serveis d'intel·ligència per influir sobre les idees, perquè és aquesta manera com mous les masses, no? Ara avui dia faran a través de Twitch o a través d'operacions, és relativament més senzill per una, no? Però...
I Joan, tu tens constància d'algun altre intel·lectual català que poguessin fitxar, per exemple?
Josep Maria Castellet, Marià Manent i Albert Manent són convidats per al Congreso, Congreso, i participen en tota una sèrie de trobades. Aquests tres, el pare, fill, Manent i Josep Maria Castellet. Són directament captats com a interlocutors. A través d'ells, i en connivencia amb el Ridruejo, que tenien molt d'interès aquests, aquests són els que estan a l'exili, són els que poden contactar els del Congrés per la Libertat de la Cultura, els que munten. Però llavors s'adonen de seguida que el que volen és tenir contacte amb la gent d'aquí, amb l'interior. Llavors són protagonisme que agafen Aranguren, Ridruejo, els que estan per aquí dins són els que hi ha tota la relació també Ferreter Mora d'Aranguren, Ferreter Mora amb la intel·lectualitat de l'interior, no? aquests són els que després els veuen que els interessa més, i la gent que està situada comença a venir a dins.
Potencien la famosa anomia del Molí.
Sí. Doncs es munta des d'aquí. El Contubernio es munta aquí. Hi ha aquest llibre de l'Amat, en Jordi Amat, que ell va fer la tesi, penso, sobre el Contuberni, i agafa aquesta, perquè és, de fet, en Gorkin, Julián Gorkin, aquest valencià, que es va posar aquest nom de Gorkin de segon, igual que l'Ignacio Iglesias, això ho té la Fundació Pablo Iglesias, ara, del PSOE, tota aquesta documentació, però són aquests els que s'atribueixen a haver-ho muntat, el Contuberni, on volen que la intel·lectualitat d'aquí, no?, i de fora es trobin. Això.
Sí, com que ho entenia, és una cosa ben política,
És?
Que els serveis d'intel·ligència d'aquest tipus, tan grans com el de la CIA, no són monolítics.
No.
Hi ha molta sensibilitat, molta gent, els mateixos que hi treballen, diguéssim, moltes vegades...
Estan un costat i l'altre.
No coincideixen gens amb moltes coses, no?
No.
Per exemple, el que va passar a Xile, no? Aquí hi havia dues ànimes, no? La que...
Sí.
També es deia de Josep Pla i del Santís, que eren espies del Franco. Bé, escrivien articles contra el Franco i a favor del Franco perquè deien que es posi ordre. Però vull dir que en tot aquest servei secret sempre hi ha, sí, quina és la frontera entre que estàs fent un servei a Rússia o que estàs guanyant la vida perquè et paguen articles.
Sí.
A Catalunya són de Dori i són de la República, no? Que són molt difícils. No, n'hi ha alguns que ho han dit, no? Hi ha una altra cosa positiva que en aquest sentit, de gent que volia fer canvis, ja quan les tropes franquistes van entrar a Catalunya, a Barcelona, que ells hi havia doncs el Rallor, i el Rallor com Martí de Riquet, que portaven propaganda franquista en català. Venien distribuïts, sí, que arribaven a Barcelona, llibres i propaganda. I literatura en català. Ja ho els va sorprendir, va ser una de les crisis del Retroco, no?
Sí.
Retroco, un dels primers trencaments va ser aquest.
Sí.
Havia treballat molt amb Martí de Riquet, tots dos, per entrar aquí en catalanisme franquista, diguem-ne, i no els hi van...
Sí.
La qual cosa, en això, diguem, mirem futur. Si haguéssim mirat el futur, En aquest moment hi ha hagut, no hi ha hagut tant indiferentisme a Catalunya, perquè les classes mitjanes, neutres i d'això, doncs, hi haguessin assegurat ni aquest senyor, almenys han posat ordre i més podem utilitzar el català. Hi ha sigut el franquisme que ha sigut una... Per tant, el Rocco i el Martí Arquer pensaven en un futur que deia, escolta, això hem de fer això a Catalunya per evitar el que després han anat llançant.
Sí, 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 sí. Arribarem a sortir?
Acabant de ploure,
eh? Està plovent una mica encara, eh?
Sí, que los cuadernos de Benintonia, que los tendría yo que releer ahora para fijar las fechas, José Luis Cano, todavía en los encuentros que tenían con Alexandre, estaba convencido de que la CIA no era la que financiaba los cuadernos. Tendría ahora que mirar de qué fecha... de qué fecha se habla. Y yo sabía que María Zambrano había publicado la carta sobre el exilio en el año 61 en los cuadernos, pero no conocía todo este movimiento mucho más extenso y mucho más profundo, ¿no? Que aceptó, muchas gracias. Y luego una cosita menor, estaba pensando la traducción de Crossroads por Encrucijada, pero es una traducción por libre, porque fue antes la versión inglesa que la española, ¿o
no? No,
primero la española. No, sí, sí. Bueno, pues entonces el problema era traducir Encrucijada al inglés. O sea, creo que conoce bien el inglés, porque
claro, no, es impecable, es una traducción impecable.
Impecable.
Sí, 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 es impecable. Encrucijada a los Crossroads.
Bueno, es lo más que se puede hacer.
No, es perfecto. De hecho, subyace la palabra cruz a ambas palabras, cruz y cruce, o sea que es perfecto. Es fantasma de Robert Johnson, podría corroborarlo. Una última cosa, cuando Ferrater manda más contribuciones a cuadernos, es precisamente en esos años 50. Donde en la mancheta de cuadernos, como miembro del consejo científico, editorial o lo que sea, aparece Américo Crasto, que publica mucho, le publican hasta capítulos de libros futuros y demás. Esa conexión, porque son los años de conexión más estrecha, de comunicación más estrecha entre Castro y Ferrater, tampoco descarto que este vínculo sea el que...
Sí.
Castro estaba muy involucrado, Castro le invita a Orkin a ir a Berlín en el año 50, pero Castro le da pereza.
Hace 50 años.
Pero Castro tenía que haber ido a hablar.
Ah, sí, en la fundación.
En la fundación.
Ah, eso me interesa. Sí, sí. ¿Y Orkin le invita?
Orkin le invita. Castro es uno de los... De los...
Porque españoles hay muy pocos en la fundación.
Españoles hay pocos.
Pero... Y los vascos son tan solo.
Sí, pero Castro fue invitado ahí, pero no quiso ir al Congreso. No, que yo sepa, al del 60 tampoco.
Es curioso, hay una mujer, no me acuerdo cómo se llama, pero es de origen noble.
Sí, ya sé quién dices.
Que me acuerdo. Y otra persona, los dos de origen vasco,
sí.
Hay
muchos más españoles en el exilio americano y muchos más latinoamericanos
al final.
Castro es una pieza importante de este engranaje.
Okay. Bueno, gent, he anat fent temps perquè volia, però...